Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Bona vesprada d'aquest dijous. Comença ara i aquí el Camins en Xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la ràdio. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més top que hem tingut. Déu-n'hi-do, molta gent de molt nivell a la vesprada. I a la part final del programa Economia en Valors, amb els experts que ens han ajudat a comprendre com funciona el món de l'economia i l'empresa, que han estat molt i molt bons. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Això és Camins, amics, la Macedònia de la ràdio, edició estiu, enllaunada i amb crema solar factor 3.000. Que comiencen los juegos.
La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería.
Ya, lo entiendo.
Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
¿Quieres que te cuente cómo continuó la historia de Claret?
¿Cómo lo has hecho?
Estudiando las telas de la competencia.
Me gusta.
¡Solo te importan tus máquinas y tus telas!
¿Qué quieres que haga? Atesorar.
Al 1930, el escriptor Azorín descobreix, gràcies a una nota anònima, que un article seu sobre el pare Claret està fonamentat en calúmnies perpetuades després de la seva mort. La pel·lícula que us volem presentar avui narra els esforços d'Azorín per conèixer el veritable Claret i compartir els seus descobriments. Pablo Moreno, bona vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, encantados de saludarte. Nos hace mucha ilusión poder saludarte para que nos hables un poquito de esta película y del mundo del cine en general. Pablo, Marvel, Star Wars, Harry Potter, La Liga de la Justicia, vivimos en la era del cine por exceso un poco. ¿Las historias sobre santos con un trasfondo espiritual tienen su público?
Claro, lo tienen, sí, lo tienen. Y además que yo creo que son necesarias porque este Olimpo de los dioses que hemos montado con o que consumimos, ¿no?, con todas estas películas de superhéroes y demás, que son fantásticas, no las critico, hablan de personas que de alguna manera nos hablan de la esperanza de que es posible hacer un mundo mejor, ¿no? Y resulta que no hace falta que nos inventemos un Batman, ya tenemos historias reales de personas en nuestra historia pasada que hicieron cosas absolutamente extraordinarias y que efectivamente nos pueden servir hoy día como referente, ¿no?, y para aportar pues esas cotas de esperanza que son necesarias.
El viernes 24 de septiembre se estrenó en los cines españoles la película Claret, del director Pablo Moreno, que nos acompaña hoy muy amablemente unos minutos para presentarnos la película. Se rodó hace ya un año, pero la pandemia aplazó su estreno y el claretiano Carlos Sánchez, recientemente nombrado consultor del Gobierno General de la Congregación, ha asesorado al equipo con el contexto histórico y los guiones. Claret es el biopic, una palabra que está muy de moda en el cine, de Sant Antoni Maria Claret, predicador en la Cataluña rural, obispo en la Cuba esclavista de 1850 y después, atención, confesor de la reina Isabel II. Además fue el fundador de la orden religiosa de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, y la congregación de las religiosas de María Inmaculada Misionera Claretianas. Una vida realmente intensa la de Antoni Maria Claret, ¿no? Puede decirse, tal como tú nos decías, que fue una especie de aventura vital la que vivió él.
Pues sí, la verdad que fue una aventura maravillosa y de una profundidad y es que es muy difícil de describir toda la vida de Claret porque yo muchas veces utilizo el ejemplo. La vida de Claret ha sido como, llevar la vida de Claret a película ha sido como intentar meter todas las estrellas del cielo en una fotografía. Entonces, no hay soporte que te pueda dar. Entonces, es una vida que pasa por muchos aspectos y por muchas etapas distintas y que en cada una pues tiene un momento o momentos de lectura que nos hablan del pasado, pero que nos interpelan hoy día en el presente.
Enseguida comentamos más detalles de la película, pero mira, para un cinéfilo como yo, tener un invitado a un director de cine es un gusto, ¿eh? Es una cosa de las cosas que me apetecía mucho. Yo desde mi ignorancia veo, Pablo, todo el proceso de dirigir un largometraje como algo realmente complejo. Muchas cosas a tener en cuenta, muchos pequeños detalles, muchos equipos que coordinar y que dirigir. ¿Cómo definirías tú la labor de un director? ¿Cómo afrontas tú de la nada una producción y una dirección así?
Pues mira, la perspectiva es la del servicio, porque al final el director tiene que ser el primer servidor, porque estás allí para gestionar el talento de otras personas. Entonces tienes que tener en cuenta que un amigo mío dice que el director podría ser un cerebro en un frasco, porque realmente todo el mundo sabe más que tú en set o tiene un conocimiento mucho más profundo, ¿no?, de cada una de las materias. Yo no me puedo colgar un steady, no puedo hacer lo que hace un actor, no soy capaz de coser un traje como lo hace un sastre o un figurinista, ¿no? Pero gestiono, mi trabajo es el gestionar el trabajo y el talento de otras personas y darle una dirección. Y entonces, pues, y sobre todo que todas las personas que trabajan en la película pues estén cómodas, estén a gusto y rememos en una dirección común, ¿no? Y ese es el trabajo, básicamente, de un director, que es el trabajo del servicio, ¿no? Poner su talento para gestionar el talento de otros.
¿Qué tal ha ido el estreno y estas primeras semanas de exhibición de la película? ¿Tenéis feeling?
Sí. Estamos muy contentos porque el público está respondiendo muy bien, pese a las circunstancias en las que nos encontramos.
¿Sí?
Es verdad que hay una caída brutal de espectadores, ¿eh? Estamos hablando que entre un 70 o un 60%. El otro día las GAE lanzaba unas estadísticas que son demoledoras y se cumplen. Es decir, son así, nosotros no somos menos o más que nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos notando que la gente, mucha gente hace el esfuerzo porque todavía tiene miedo. Tiene miedo a la COVID y hacen el esfuerzo de acercarse al cine. Siempre decimos que la cultura es segura. No es un eslogan, es la realidad.
Sí.
En todos los casos, ¿no? Porque los cines tienen unas medidas que son maravillosas. Yo he empezado a ir al cine también hace unos meses y intento ir todo lo que puedo y me siento como en casa. Pero es verdad que mucha gente todavía le cuesta y es normal y no se puede obligar a la gente a ir, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que estamos todavía en una pandemia y que la gente tiene miedo, la respuesta que estamos teniendo del público es maravillosa y las críticas que nos están haciendo son muy buenas y estamos muy contentos porque nuestro objetivo era dar a conocer la vida de Claret, que es ese gran catalán universal, ¿no? Que muy poco conocido, ¿no?, y tan importante para los acontecimientos que sucedieron en el siglo XIX, que el hecho de que la gente salga y nos dicen, pues es que he salido y me he puesto a buscar en internet, en Wikipedia, a ver quién era este hombre, quiero saber más. Pues para nosotros eso ya es el premio y haber conseguido pues una parte importante del objetivo, ¿no?
Pablo, no se trata de la primera película sobre la vida de un santo que realizas. Has filmado otros biopics de santos de los siglos XIX y XX, incluyendo Un Dios Prohibido sobre los mártires de Barbastro. ¿Cómo es que te ha llamado la atención contar estas vidas santas? Es un poco, visto desde fuera, ir un poco en contracorriente de la industria, ¿no? Porque en principio no parece una historia demasiado comercial.
Claro, bueno, lo comercial al final y lo no comercial es como las modas, ¿no? Al final eso pasa, las modas pasan y queríamos contar historias que mereciese la pena, ¿no? Yo soy católico, hace muchos años que salí del armario del catolicismo, entonces, y lo digo públicamente y tengo una obligación como católico. ¿Qué estoy haciendo yo por el mundo, ¿no? Y entonces contar este tipo de historias me parece que es la aportación que puedo hacer porque es algo que me gusta, que lo tengo a mano, es un poco pues, poner los talentos al servicio de la sociedad, ¿no? Y además que tanto yo como la gente que me acompaña, no todos en mi empresa son católicos, tenemos absolutamente de todo y además todo el mundo es bien recibido. Entonces, pero queremos hacer un cine distinto, un cine que tenga cuerpo y alma, ¿no? Y entonces, este tipo de historias que no las estaba contando nadie y que eran necesarias, porque a veces hay que hacer justicia a personas, santos, santas, fundadores, fundadoras, o personas que han formado parte y que han hecho de puente, han pontificado entre el mundo de la fe, el mundo de la cultura o el mundo de la sociedad, ¿no? Y los católicos formamos parte de este mundo y tenemos que compartirlo con el resto de personas, que hay muchas personas, o una gran mayoría, no piensan como nosotros, ¿no? Pero para construir civilización tenemos que primero decir quiénes somos, cuál es nuestro origen y tener esa voluntad de decir, estamos aquí para construir, ¿no? Entonces, queremos hacer películas que hablen, que interpelen al público y que sirvan también para pontificar, ¿no? Y para provocar un diálogo entre formas distintas de ver la sociedad y la vida.
Como decíamos al principio, el claretiano Carlos Sánchez, recientemente nombrado consultor del Gobierno General de la Congregación, ha asesorado el guión y en este momento también lo podemos saludar. Carlos Sánchez, buena vesprada, buenas noches.
Buena vesprada, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, encantados de tenerte, de que te puedas cruzar un momento con Pablo y que os podáis saludar también en antena. Pero bueno, yo te quería preguntar, Carlos, ¿cómo fue esta experiencia de participar en la creación, en la producción cinematográfica?
Mira, ha sido un regalo de Dios, realmente un privilegio trabajar con Pablo. Él me enviaba el guión y yo tenía la dicha de leerlo y de enviarle sugerencias desde mi asesoría como historiador, ¿no? Y como claretiano también. Ha sido una alegría y un privilegio trabajar con Pablo, sí.
Y tanto. La película, Carlos, te hago otra preguntita y te despediremos para seguir todavía un poquito más con Pablo. La película ha servido para celebrar, aunque con un año de retraso a causa de la pandemia, el 150 aniversario de la muerte del santo. ¿Qué significa para la comunidad claretiana la realización de una película como esta?
Sí, para nosotros ha sido una oportunidad de presentar un mensaje de Claret provocador, ¿no? Porque a Claret se le conocen desde dos extremos: la leyenda negra, que falseó su imagen durante mucho tiempo, y la leyenda devocional, que lo ha encajado en el mundo de las devociones del siglo XIX. La película se ha planteado como acercar al gran público un Claret desde su vocación misionera y profética, una vocación que descubre en Cataluña y que luego la vive con radicalidad en Cuba y en la corte, que eran realidades poco conocidas para el gran público, ¿no? Y yo creo que se ha cumplido. Nosotros deseábamos colaborar con Pablo en este sentido, ¿no? Que una vida tan intensa y fecunda como la de Claret llegara al gran público, ¿no?
Mira, y nos ha llamado mucho la atención, nosotros también hemos investigado un poco sobre la vida del santo, el tema de que fuese confesor de la reina Isabel II. Brevemente, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo vivió él? ¿O qué datos tenéis respecto a esto?
Sí, él, después que tuvo un atentado contra su vida y en Holguín, los tuvo muchos, pero uno, el de Holguín, en 1856, quedó ya muy, digamos, como quemado en la isla, y la reina lo llama para ser su confesor porque había muerto el suyo. Para él fue muy duro, ¿no? Él no se consideraba un hombre palaciego, él se decía que, como dice la película, se sentía en una jaula, aunque era de oro, pero era una jaula, ¿no? Pero, paradójicamente, esto que para él fue enjaularlo le sirvió como una plataforma misionera enorme, porque aprovechó los viajes de la reina para viajar por toda España, Portugal, predicando mientras la reina hacía visitas oficiales, y al mismo tiempo estar en un puesto tan estratégico le permitió pues renovar la iglesia a través del Escorial, que lo transformó totalmente, y pues tenía muchas influencias. Fundó la Academia de San Miguel, que era una plataforma donde reunió profesores, artistas, gente de influencia, para poder evangelizar en una hora en que la iglesia estaba impedida para evangelizar por la lucha con el liberalismo, ¿no?
Pablo, vamos a despedir ya a Carlos, pero si le quieres saludar y comentar cómo ha sido la experiencia de trabajar con él, pues por nosotros encantados, ahí os tenéis el uno al otro.
Claro que sí, hombre, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Pablo, qué alegría escucharte.
Igualmente, te estaba escuchando y me quedo embobado. Así que la verdad que trabajar con Carlos ha sido un enorme placer. Yo digo que en el vasto océano que es la vida de Claret, Carlos Sánchez ha sido mi brújula, porque sin él, pues este proyecto no tendría la forma que tiene y no habríamos conseguido llegar a un puerto tan, tan bueno como al que hemos conseguido llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde la perspectiva estructural y, vamos, todo lo que sabe, que es alucinante hablar con Carlos, pues es constantemente descubrir cosas sobre Claret y además cosas muy interesantes, ¿no?
Carlos, lo tienes enamoradísimo, ¿eh?
Y para mí ha sido una bendición trabajar con Pablo, porque no solo es un apasionado del cine, sino es un apóstol del siglo XXI con el cine, ¿no? Yo creo que queda claro que para él no es un mero trabajo, sino una misión, ¿no? Y yo he disfrutado mucho de eso también.
Pues aquí, nosotros en Camins, en Radio Estel, que somos una radio desacomplejadamente cristiana, y este es un programa con un trasfondo religioso y esta vocación también, nos congratulamos de que exista esta vocación también creativa en el mundo del cine, que no es habitual, con esta vocación, como tú dices, un poquito de apostolado, ¿no? De poder evangelizar también con el cine y poner los puntos sobre las íes. Bueno, pues Carlos, te despedimos ya. Gracias por acompañarnos unos minutos.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Carlos.
Gracias por entrar. Pablo Moreno, director de cine, gracias por compartir un rato de radio con nosotros. Muchos éxitos con Claret y con futuros proyectos.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Adeu. María Carme Ferré, bona vesprada.
Bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. María Carme, un llibreter o llibretera és un romàntic?
Sí, però sí. A més és moltes altres coses, perquè portar una empresa, doncs has de saber de comptabilitat una mica, uh-huh. Has de fer de comercial, has de fer de venedor, has de llegir, has de conèixer el que tens en el negoci, o sigui, són moltes coses. Has de portar el teu personal, fas de tot.
Fas
una
de tot.
Mica. Però, o sigui, és un negoci molt complet.
Però el punt de romanticisme de dedicar-te als llibres, a remenar-los, a tenir-los, a interessar-te, també existeix.
Home, això fa molta il·lusió.
Clar.
Això és el que més agrada, no? O sigui, a mi personalment diria que el que més m'agrada és... quan obro les caixes, quan arriben els llibres, quan me'ls miro, quan els poso els prestatges, quan penso a qui li vendré el llibre que arriba, perquè penso que ja hi ha algú que li fa il·lusió. O, per exemple, una altra cosa que sí. És molt romàntica és quan un editor t'envia, o un editorial t'envia un llibre que és una galerada i que ja l'has llegit abans i quan arriba ja n'has venut no sé quants perquè ja has fet la propaganda, no? Això és una part superromàntica perquè és pensar en el teu propi client i és una part preciosa perquè estimes els llibres.
Doncs quin goig sentir de parlar, perquè és la sensació que tinc, i evidentment està tota la part del negoci, però també aquesta part fantàstica. T'has deixat una cosa, Maria Carme, l'olor.
Què?
L'olor del llibre.
Ho he pensat,
que jo crec...
ho he pensat, però no ho diré, dic,
no.
Perquè mira, és que és supergraciós, jo no la sento. O sigui, no, les, fa, no sé, ja el dec tenir en el nas, no? Però quan
obre
la porta, sí. La gent diu... Oh, quina olor de llibres!
Això passa com quan et compres un cotxe, també el primer impacte és d'olor de cotxe nou, i després es va perdent. Però en aquest cas, els que entrem a les llibreries i no estem allà perennement, com sou els llibreters, clar que ho notem i ens encanta, el tacte i l'olor del
però
llibre.
Moltíssim. moltíssim, eh?
Sí, 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 és una...
M'encanta que ho diguis.
És un punt fetichista.
I ho he pensat, però he pensat, és que si no és general, què, no?
Correcte. Maria Carme Farré fa més de 40 anys que treballa a la llibreria Troa Empúries de Girona, de la qual és gerent, sí. I n'ha estat 12 anys al capdavant del Gremi de Llibreters de la Demarcació de Girona. I a principis del 2018...
No, de Catalunya. De tot Catalunya. Soc la presidenta del Gremi de Llibreters
sí,
de Catalunya.
Sí, però has estat 12 anys del Gremi de Llibreters de Girona, no?
Encara ho soc.
Encara ho ets. I a part, ets de Catalunya.
Sí.
Des del 2018. De fer, va ser més
Exacte.
O menys...
Exacte.
De fer, va ser més o menys just un any abans de la pandèmia. I avui en dia, avui és el Dia de les Llibreries a Espanya i volíem convidar-te a xerrar amb tu una estona perquè ens parles una mica de la teva tasca i del moment que viu el sector. Ja sé que un aclariment vull, perquè avui és el Dia de les Llibreries a gran part del món, però no a Catalunya. Com és això? Tu saps?
Perquè a Catalunya, per nosaltres, el dia més important és el dia de Sant Jordi amb una diferència extraordinària. Mm-hmm. I no hi ha cap lloc d'Espanya que vengui en un sol dia el que fem nosaltres el dia de Sant Jordi. I la festa que és, no?, que tothom surt al carrer, que tothom compra un llibre, o dos o tres, sí. Perquè venen a comprar el de regalar i llavors venen tota la família altra vegada, no? Mm-hmm. És una meravella, és una festa.
Sí.
I pensant en la postpandèmia, va ser el primer dia que tothom va sortir al carrer, va ser el dia de Sant Jordi, no? El dia 23 d'abril, els carrers era una festa.
Sí. En aquest sentit...
Això no vol dir
sí.
que és important que sempre es parli de les llibreries i que el dia 11 doncs, és un llibre important per nosaltres perquè... és un dia que es parla de nosaltres. Mm-hmm. I com que fem presentacions i fem moltes coses igualment avui, doncs no passa res, vull dir que ens hi unim en aquest sentit més com si diguéssim romàntic, no? Però algunes llibreries sí que diuen, home, ja que és el dia de les llibreries, però faré una cosa més especial. Mm-hmm. I d'altres no, d'altres doncs fan la vida normal, però sempre passen coses a les llibreries. Hi ha molta vida, no? Jo sempre dic que és un centre social i cultural, una llibreria.
Sí.
I realment és així.
És així. De totes maneres, jo crec que efectivament la festa nostra d'aquest país és Sant Jordi. Jo dic una cosa, jo soc de fora, jo soc de Castelló, i des de la distància sempre m'ha meravellat aquesta festa que em sembla preciosa de les lletres i l'amor, no? Aquesta barreja que tenen tot a veure. I des de fora és meravellosa i poder gaudir-la també quan he tingut ocasions aquí a Barcelona, jo visc a Barcelona, doncs realment és que és embriagadora, la festa és embriagadora. Mari Carme, com deia, un any després del teu aterratge al capdavant del Gremi de Llibreters, va arribar per sorpresa, com per a tota la societat, la pandèmia, la Covid-19. Què va suposar per a vosaltres els llibreters i com està el moment actual de les llibreries després de tot allò viscut?
Bé, en principi va ser duríssim,
sí.
Com tothom, vàrem tancar-ho tot, o sigui, primer és la salut i primer és els nostres treballadors, els nostres llibreters i llibreteres, i tot tancat, no? Molt dur, com tot el comerç i com tot. Ara, també és veritat que en el moment que nosaltres vàrem decidir, moltes llibreries, pujar el carro, no?, de dir que venem per internet, que ja sí. La majoria teníem pàgines web, però potser no els treballàvem com els vàrem treballar, i vàrem treballar també moltíssim les xarxes, no? L'Instagram, el Facebook, uh-huh. el Twitter... O sigui, la gent ens demanava llibres per tots els sistemes que hi ha, no?, en el mercat digital.
Sí.
I a partir d'aquí vàrem anar recomanant, molts llibreters i llibreteres van fer moltes activitats. Bé, vàrem estar sempre en contacte amb el públic i els enviàvem a casa. A mi, per exemple, el que més em va impressionar, i parlant amb llibreters i llibreteres també els hi va passar exactament el mateix, va ser que a les 7 de la tarda del dia de Sant Jordi està a casa.
Clar.
I no haver començat a treballar a les 6 del matí.
Molt impactant, sí.
Va ser un impacte impressionant, no?
Sí, i tant.
I llavors, una altra cosa que em va impressionar moltíssim, personalment, jo crec que a molts altres llibreters els hi ha passat el mateix, va ser quan el maig, em sembla que era el 4 de maig, vàrem poder començar a vendre amb la cita prèvia,
sí,
que no ens quedaven hores perquè la gent no només venia a comprar llibres, sinó que volia saber com estàvem, no?
Uh-huh,
clar. Ens portaven bombons, ens portaven a esmorzar, que no es podia, perquè realment no es podia portar menjar, però tothom te portava alguna coseta per dir, estic amb tu, no? Estem amb vosaltres, com us hem trobat a faltar?
Uh-huh.
I llavors l'altra cosa importantíssim és que els llibres ens han donat vida, no? Durant tot el confinament. Llavors, gràcies a això, moltíssima gent ha continuat llegint i agafant aquest hàbit tan impressionant i tan bo i que tantes coses aprenem, que és el llibre, no? Hi ha una cosa que a mi sempre dic, no? I me repeteixo molt, no? Perquè vivim altres vides, viatgem a altres països, aprenem moltíssim, no? Per mitjà dels llibres.
I
és un plaer que no pot ser, no només el tens tu, sinó que aquest llibre el pots traspassar, pots passar a molta gent i molta gent sent el mateix que tu, no?
Uh-huh.
Llavors això ha sigut molt important. Llavors un altre tema que va ser molt important, almenys per mi, va ser que poguessin fer els clubs de lectura digitals, no? Perquè era una manera d'estar en contacte.
Uh-huh. Per què? Ara ens estàs explicant totes aquestes històries de la tornada a la normalitat, aquesta cita prèvia que estan a les llibreries i la gent que s'apropava com si fos part de la seva família, no? La llibreria, pràcticament.
Sí.
Per què té tant d'encant una... Perquè ho sabem que ho té. Per què té tant d'encant una llibreria, Maria Carme? Què la converteix en un lloc així una mica com de somni?
Perquè no és un comerç normal, està claríssim.
Uh-huh.
Perquè t'aporta molt més una llibreria. Perquè fins i tot entre el client, que és el lector, i el llibreter, que és el venedor, hi ha un contacte diferent. Compartim molta cosa, compartim els llibres, compartim els gustos, parlem de literatura. Uh-huh. Cada compra, a la majoria, és com una tertúlia, no? Perquè tu vas parlant, li recomanes el llibre, ell te parla de quin llibre li ha agradat al client, és una cosa molt més. I, com he dit, jo crec que és un centre cultural i social, no?
Sí.
Perquè a vegades, depèn del moment que tu passes a la teva vida, necessites un llibre o un altre. I a vegades tens aquesta... fas aquesta confidència, no?, amb el teu llibreter de confiança i li dius, mira, ara estic passant un mal moment, necessito un llibre que no em faci pensar ni en res ni en ningú. O ara necessitaria un llibre sobre aquesta altra cosa perquè crec que m'interessa, no?
Uh-huh.
O sigui, tot és així, no? Que és... Hi ha molta... És que som molt amics amb els nostres propis clients.
Sí. I tant, i es nota perquè...
És una altra cosa.
Ho transmès. Escolta, parlem un segon de les dificultats, perquè, clar, la vida ara mateix s'està plenant de recursos d'entreteniment, podríem dir. Tenim allà Netflix, tenim Spotify, tenim tots els recursos digitals, que potser, d'alguna manera, són competència d'aquest temps que abans li podien dedicar als llibres. Es nota, són enemics o és compatible? Es pot conviure amb totes aquestes plataformes noves?
Jo crec que és compatible.
Uh-huh.
Si parlem d'uns anys enrere, dèiem que la ràdio i la televisió, la televisió mataria la ràdio, no?
Sí.
O sigui, i jo em sembla que mai he consumit tanta ràdio com estic consumint ara.
Ben fet. Bravo.
No, però és que és veritat, però no s'acullga, no? Vull dir que hi ha moltíssima gent que escolta la ràdio, no? O sigui... Per què dic això? Perquè hi ha un temps per cada cosa.
Clar.
Hi ha el seu moment, no?
Sí, sí,
per
sí,
cada
sí.
cosa. Llavors, és molt normal doncs, que consumim Netflix, videojocs... Vull dir, la gent té temps de tot. O sigui, el que passa que el que hem de fer és, des de ben petits, que els nens tinguin llibres a casa. O sigui, que no només estiguin tot el dia amb la plataforma, o que tot el dia, perquè el pare o la mare no escolta el nen, li don tot el dia el mòbil perquè miri dibuixos o que miri no sé què, no?
Sí.
O sigui, hem de compaginar. I llavors, llegir no és un càstig, sinó que t'has portat tan bé que ara et deixo llegir una estona, no?
Sí, escolta, en aquest cas, Maria Carme, mira, és que em fas una assistència al peu perquè tenia preparada una pregunta mig autobiogràfica. Quan jo era petit, parlem dels anys 80 i 90, ja fa un temps, anar a una llibreria i fer una ullada als còmics o als llibres d'aventures es convertia en un exercici totalment estimulant. Com viuen els joves la relació amb els llibres, segons la teva experiència? Perquè, clar, aquí hi ha un problema que jo sempre amb els meus fills tinc molt present, que és no llegir per imposició, sinó per plaer, que ho busquin ells.
Sí, senyor. És que ha de ser així. Llavors, han de tenir una estona. Per exemple, quan tot estava tancat i nosaltres vàrem començar a obrir, la gent anava al supermercat, a la carnisseria, a no sé on, i es passava mitja matí o mitja tarda a la llibreria. Llavors, el que disfrutaven aquests nens i nenes aquí a la llibreria, triant el llibre que s'emportarien per la setmana, això els pares també varen descobrir que era una altra cosa, no?, llegir, que el podien fer com una cosa més de cada setmana passar per la llibreria, disfrutar, no?, veient els seus fills mirant llibres, perquè el que sí que hem vist clar és que fins i tot els moments de dificultat, els pares no els ha sabut greu gastar uns cèntims pels llibres dels nens. O sigui, això ho tenim tots molt clars, no? Clar, lo important que és llegir. Llavors, el que s'ha de fer és anar amb família, si pot ser el cap de setmana o quan sigui, doncs, i deixar els nens al seu racó, que triïn, que busquin, que siguin ells els protagonistes, no?
Molt bé.
Nosaltres, jo em quedo impressionada aquestes famílies que venen quan ja han acabat els llibres o que estan a punt, no?, que no poden passar sense tenir cap llibre i deixen els seus fills a on te toca, no?, en el seu racó, i els pares miren llibres en el seu. Llavors, això sí, un cop s'ha agafat aquest hàbit, és a dir, és molt impressionant, no?, perquè a més els nens que llegeixen se l'han treure amb molt millors notes, perquè no fan falta l'ortografia, tenen més...
Seguim en la línia autobiogràfica, Maria Carme, perquè a mi me'n passa amb la meva filla, que pateixo perquè llegeix tant que al final no dono a l'abast de donar-li llibres nous, no?, de buscar i de buscar. O sigui que, sí, és veritat, és com una pressió a la que em somet. I a més ella és exigent.
Quina edat té la nena?
Té 13 anys.
Oh, doncs és boníssim, perquè als adolescents a vegades els hi costa més. Això és fantàstic.
Maria Carme Farrés, gerent de la llibreria Troa Empúries de Girona i presidenta del Gremi de Llibreters de tot Catalunya. Moltes gràcies, Maria Carme, per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins.
I moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi, eh?
I tant. Adéu-siau. I escolta, com t'agrada tant la ràdio, cada dia estem aquí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs us escoltarem.
Vinga, gràcies.
Com sempre.
Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Necesito un descanso.
Mamá, no te preocupes. El Real Balneario Carlos III reabre sus puertas.
Ese es el que estaba en Trillo, junto al río Tajo.
He reservado ya para que vayáis papá y tú el fin de semana al imponente hotel de 4 estrellas del Real Balneario Carlos III en Trillo.
Gracias, hijo mío. Qué ganas de disfrutar de sus termas. Y a tu padre le vendrá muy bien para su rehabilitación.
Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El còctel de moda és Camins Estiu.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Salvador, aquí tenim avui per l'entrevista.
Doncs avui parlarem del jeroglífic, que és l'ensenyament de cara al curs vinent. I ho farem amb una de les persones amb més coneixement, més experiència i més influència de l'Escola Concertada de Catalunya. És el director del Centre d'Estudis d'Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'Escola Concertada No Religiosa.
I el seu nom és Carles Camí.
Carles Camí.
Ja el podem saludar. Carles Camí, bona vesprada.
Bona vesprada, també.
I benvingut al programa. Estem aquí amb Salvador Aragonès fent l'economia amb valors habitual dels dijous. Carles, anem a posar fil a l'agulla una mica en els propers minuts. L'escola, tant a Catalunya com a Espanya, s'ofereix quasi cada any, canvis cada any, ja siguin curriculars o d'horaris, etc. Això a les famílies no els va massa bé i tampoc al professorat. I als alumnes, com els afecta, Carles?
Bé, aquesta és una realitat que en aquest país, amb aquests quasi 40 anys de democràcia, doncs han passat unes 7 o 8 lleis educatives, que aquest vaivent d'aquestes lleis educatives van lligades, lògicament, amb els canvis dels partits polítics quan han accedit al poder.
Sí, un clàssic, sí, sí.
És un clàssic. Bé, jo sempre he defensat i he dit, i jo crec que seria desitjable, que una llei d'educació, una bona llei d'educació, requereix de dos aspectes fonamentals. Ha de ser una llei de gran consens, a llarg plaç i sense polititzar les aules. Què vull dir amb això? Clar, quan es parla de la Constitució, tothom accepta que és una carta magna, que no dic que és inalterable en el temps, però que perdura al llarg dels anys. Una llei d'educació hauria de ser una llei lo suficientment àmplia en què tots els partits polítics es poguessin sentir còmodes dintre d'ella. I quan els toqués governar amb uns o amb els altres, via decrets, reglaments, normes, podien donar-li el seu toc personal. El que no podem estar és permanentment canvi de govern, canvi de lleis, inclús amb algunes lleis que s'han derogat abans d'implantar-les. Això què comporta? Això, clar, comporta de cara als alumnes, doncs aquests canvis curriculars, aquests canvis d'itineraris, tal. Però fonamentalment això va en detriment de la funció docent del professorat, que requereix que amb tots aquests canvis són noves programacions, nous currículos, noves feines, i tornar a començar una altra vegada quan es produeixi un altre canvi polític. Un exemple molt clar el tenim amb la Llei d'Educació de Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya va ser una llei que es va aprovar amb una majoria, quasi diria, del 80%. I, per tant, és una llei que garantitza un llarg recorregut, tot i que ja pot haver-hi algun partit polític que ja comença a qüestionar o voldria revisar alguns aspectes. Però és un exemple d'una llei que va ser consensuada amb una gran majoria. Això hauria de passar amb l'Estat espanyol. Una llei d'educació, com he dit, de gran consens, de llarg recorregut, i sense polititzar les aules.
Sí, Carles, els últims consellers d'ensenyament no han estat massa fins, tant amb el professorat com amb els centres. De fet, en les últimes setmanes hi ha hagut diverses vagues a l'escola pública per no acceptar els horaris i el currículum del curs que ve, que comença el 5 de setembre, per cert. Per què protesten tant els professors contra el conseller Josep González Cambray? Jo he vist molt a prop de la conselleria, està ple de pintades contra el conseller, no sé què deu passar per
aquí. Avui mateix hem tingut una manifestació, la darrera.
Sí, sí, diverses manifestacions hi ha hagut, eh? Uh-huh.
Sí. Mira, jo tindria la impressió que tinc. A veure, a l'haver adelantat el començament de curs, jo crec que és una molt bona decisió perquè contenta les famílies, fa més possible la famosa conciliació laboral, i, per tant, tampoc suposa cap càrrega lectiva de més perquè aquests dies que s'adelanten es compensen amb dies de lliure elecció. Val? Uh-huh. Per tant, crec que és una bona decisió.
Sí, però només és pels matins, no?
Eh?
El setembre i el juny?
Els matins, per la pública, la concertada, farem un horari normal i corrent.
Ah, vale.
És un missatge que vull traslladar. Però aquí què és el que ha passat, aquest malestar, que, com dieu, doncs, l'heu vist en el carrer, en manifestacions, en pintades. A veure, el que ha passat és de que els col·lectius dels professors, fonamentalment de la pública, representats pel sindicat de l'USTEC, el Consell Escolar de Catalunya, però fonamentalment el sindicat de l'USTEC, s'han sentit el que es diu ninguneados. Uh-huh. S'ha tirat o s'ha aprovat aquest inici de curs sense haver-ho parlat, sense haver-ho consultat, sense haver buscat un consens. I això, doncs, ha incomodat amb aquests sectors que estan acostumats a sempre a parlar, a consensuar, a negociar i buscar sempre alguna altra contrapartida amb aquestes imposicions. Per tant, jo crec que és un malestar que ve fonamentalment perquè les coses no s'han fet de la manera adequada.
Buscar, o sigui, no hi ha hagut consens.
Comunicat en els sindicats, ni més ni menys. Ara, dit això, la concertada començarà al setembre amb l'horari normal, hi haurà unes classes selectives, hi haurà l'hora complementària, hi haurà una hora d'esbarjo o lúdic, com li volguéssiu dir, però tindrà les 6 hores com han tingut fins ara.
Podem també abordar un altre problema, perquè tenim, lògicament, la qüestió lingüística sobre la taula,
sí,
aquest 25% del castellà dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com veus, Carles, l'aplicació de la sentència i del decret llei del govern?
Mira, a veure, aquí va sentar malament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quan va parlar del 25%. O sigui, aquí, possiblement, el fallo ha sigut posar-hi una xifra, un 25%, no? I imposar
va, això és impossible.
I el 25%. Bé, aquí què és el que s'ha buscat? S'ha buscat una manera de, sense parlar del 25%, arribar al mateix objectiu. Què, quin és? Aquesta llei que hem consensuat tots els partits polítics, bueno, majoritàriament, consolida de forma indiscutible la immersió lingüística en català, que ha donat molt bons resultats i que no ha portat cap tipus de problema. Això queda consolidat. I el català queda com a llengua vehicular. Queda reflexat amb aquesta llei. Ara bé, el castellà, que fins ara potser no havia tingut un tracte més acurat, amb una mica més dedicació, aquesta llei sí que imposa un ús en les escoles una miqueta més ampli de lo que obligava la LEC i la llei de política lingüística. És a dir, li dona o imposa que el castellà li dona un caràcter curricular i educatiu, cosa que no tenia fins ara, que en moltes escoles només s'impartia a la impartició de la llengua castellana. Ara obligarà alguna matèria d'impartir-la en castellà per donar-li aquest caràcter curricular i educatiu. Però també és una cosa que hem de tindre en compte.
Sí, un dels problemes...
El castellà, les necessitats del castellà no són les mateixes amb l'àmbit rural que, per exemple, l'àrea metropolitana.
Ja, aquí està el punt,
rural, sí. No el 25, allà potser convindria un 30 o un 40%, i potser l'àrea metropolitana amb un 15% ja n'hauria prou. Per això es deixarà, al final, amb aquesta llei, contempla que la decisió final recaurà amb els directors de les escoles, en funció de la ubicació de l'escola, la idiosincràsia sociolingüística del seu entorn, aquest percentatge pot ser una mica més alt o una mica més baix.
Clar,
i aquesta és l'única realitat. Per tant, l'objectiu que s'arribarà és que se li dona amb el castellà aquest caràcter curricular i educatiu potser que no havia tingut fins ara, ni més ni menys.
Sí, Carles, i un dels problemes eterns de l'escola concertada és el seu infrafinançament, és a dir, que no està finançada només que el 60% del cost de la plaça escolar. És el que llamem el mòdul, no? La resta ho han de pagar els pares. Degut a aquest finançament molt insuficient, molts diuen que l'escola concertada és una escola elitista, perquè doncs s'ha d'anar allà pagant, no? Quina solució hi veus, Carles?
Carles, sí que et demanaria màxima brevetat en aquesta resposta,
A part d'aquest infrafinançament crònic que no cobreix aquest 40% que l'han de cobrar les famílies amb la quota, sí. Em diu quina solució hi veig. L'única solució és arribar a un millor finançament i si em permeteu, inclús arribar a la gratuïtat. Si s'arriba a la gratuïtat, tant a l'escola pública com a l'escola concertada, els pares tindran la llibertat d'escollir amb igualtat d'oportunitats una escola pública o una escola concertada sense que hi hagi aquesta barrera econòmica, aquest diferencial, com a conseqüència de l'infrafinançament. I amb aquesta línia estem treballant amb el departament d'arribar, no lògicament d'un any per un altre, sinó que amb 2, 3 o 4 cursos, amb aquesta gratuïtat. Que l'alumne pugui, la família pugui escollir l'escola pública, l'escola concertada, amb igualtat de condicions i en zero coste.
Seria una gran notícia. Carles Camí és director del Centre d'Estudis Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'escola concertada no religiosa, i avui ens ha ajudat a entendre el moment que viuen. Carles, mil gràcies.
Gràcies, Carles.
A vosaltres.
Una bona tarda.
Salvador, gràcies per tot, com sempre. No marxis, que recollim.
Gràcies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots.
Fundació La Caixa.
Fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.